La caravana, amb Joan Trias.
Va, 9 minuts que passen de les 5 de la tarda. Arrenquem de nou la caravana en aquesta última hora de programa i com cada divendres ho fem parlant de cuina, avui ni més ni menys que amb Jon García. Ell és el creador de la pastisseria Jon Cake i, atenció, també creador del millor pastís de formatge de Barcelona, Catalunya i un dels millors del món, segons els experts. Jon García, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jon, ara parlarem d'aquest famós pastís de formatge, però abans, parla'ns una mica de tu, perquè segons hem pogut llegir, amb només 27 anys vas canviar radicalment de vida, passant, atenció, de l'enginyeria aeronàutica a la cuina.
Exacte.
Com és aquest pas?
Al final és un pas mogut per passió. Jo vaig estudiar enginyeria aeronàutica, m'havia plantejat estudiar cuina, però en aquell moment, amb 18 anys, doncs, una mica els pares, una mica això, tendeixes cap a l'enginyeria, i vam plantejar l'Austràlia com una cosa que m'agradava molt, i ja està.
T'ha servit algú de l'enginyeria aeronàutica per posar-ho els pastissos de formatge, no?
I tant. Home, sí? Alguna cosa n'has tret, ja sigui per mètode, ja sigui per manera de treballar, sigui per el domini que puguis tenir d'eines com Excel... al final, tot el coneixement que vas acumulant, d'una manera o altra, el pots fer servir.
Em parlaves una mica dels teus pares, eh? D'on et ve aquesta passió per la cuina?
Home, jo primer tinc una passió per menjar. Aleshores, va haver-hi un moment que va ser com si vull menjar les coses que m'agraden, si a casa meva no les cuina, les hauré de cuinar jo. Però és veritat que tenim tradició a la família. El meu avi era cuiner en vaixells de càrrega, va ser tota la vida cuiner. La meva àvia també era cuinera, la meva tieta segueix dedicant a l'hostaleria, la meva mare també havia treballat al restaurant que havien tingut els meus avis. Tenia el tiet de la meva àvia, però bueno, que és família que ha estat a la restauració. Per això també em deien que no entrés en aquest món, perquè òbviament és un món que és molt dur. Està canviant, però imagineu-vos, hostaleria anys 70, 80, doncs allò era el que era.
En quin moment et planteges obrir Jon Cake?
Bé, al final, anem a dir que jo no vaig amb la idea d'obrir Jon Cake. Uh-huh. És una cosa que surt. Surt perquè a mi em dóna per buscar una recepta de pastís de formatge, que a mi m'agradi. Durant la pandèmia em poso a buscar la recepta, em poso a vendre als amics, i plantejo allò de, i si puc vendre 10 pastissos al dia, doncs, que xulo, no? Aleshores començo a fer proves, comencen a agradar, a partir d'aquí, jo començo el novembre, el desembre creo la marca com a Jon Cake, creem l'Instagram, vull dir, tampoc, i fem unes enganxines. Uh-huh. Tampoc és que fem gran història, no? Però, clar, aleshores ja començo a buscar un obrador, començo a treballar a una pastisseria que em lliga un espai a Gràcia, i al final la inèrcia i el volum que agafem en... Jo començo el novembre, a finals de març estem fent 300 pastissos a la setmana, una cosa així, aleshores ja té sentit buscar un espai i té sentit traslladar-nos i dedicar una botiga només a això.
Clar, dius, començava al barri de Gràcia, ara esteu al Born,
sí,
no? I d'aquí molt poquet, obriu nova tenda també.
Exacte, vam obrir al Born el maig, 21 de maig de 2021, mm-hmm. Com que el volum anava creixent, no donàvem a l'abast, seguim sense donar a l'abast, és a dir, ja dissabtes i diumenges per norma gairebé sempre s'acaben els pastissos perquè és un obrador de 50 metres quadrats, vull dir, una cosa minúscula. Aleshores, amb la necessitat de créixer per una banda i amb les ganes de buscar una altra cosa, que en aquest cas és el món del vi, amb el que s'acompanyaran els pastissos, doncs busquem aquest altre local i ara, si tot va bé, uh-huh, dijous vinent estarem obrint les portes.
Clar, em deies, veníem 300 pastissos a la setmana, ara en veneu 800.
Sí, les xifres...
És que és una borrada.
Són molts.
Serà molt bèstia.
són molts, segueix sorprenent, i sobretot ara el que ens ha permès la botiga és que la gent els compri a talls. Aleshores, al emportar-te una porció sempre és més fàcil, no? Uh-huh. També llegia fa poc un article que parlaven sobre tendències gastronòmiques i deien potser ja la gent no té tants diners com per anar a fer un menú degustació de 80, 100, 200 euros, però petites coses que dins de la gastronomia són agradables o poden ser més xules, però a un cost molt més baix, doncs són pel que està tirant la gent, no? Aleshores, el poder oferir porcions a tall que es paguen al pes, doncs és una bona manera de que qui es vulgui gastar 3 euros se'n gasti 3, qui es vulgui gastar 20 se'n gasti 20.
Com et sents que diguin que el teu pastís de formatge és el millor a Barcelona, de Catalunya i un dels millors del món?
Home, això omple molt, no? Vull dir...
T'ha canviat la cara, eh?
Crec que no... Sí, home, crec que no poden dir res millor. Vull dir, al final, això... jo sempre he dit que són gustos i que cadascú té el seu millor, però, home, aparèixer com a un dels millors de Barcelona, a mi això ja em dona... Millors del món ja ni en parlem, però, bueno, això és molt difícil de valorar, no?, també, però, bueno, òbviament, sempre que algú diu, doncs, encantat.
Primer pregunto així, en genèric, després et pregunto pel vostre pastís de formatge o el vostre, perquè en feu més d'un, i tots valen molt la pena, eh? En genèric, què té el pastís de formatge que sol agradar tant?
Formatge. Formatge, sucre, la galeta, o no, perquè alguns no en tenen. Jo crec que és aquesta barreja, que realment és una... Vull dir, és un pastís que té molta història. Al final estem parlant d'un pastís que porta viu des de l'any 760 abans de Crist.
Una cosa així. En serio?
Des de les Olimpiades, de les primeres Olimpiades, ja hi ha constància de barrejar formatge tipus ricota, amb mel, sucre... Aleshores, és una cosa que ve tota la vida. Jo no sé, diuen que el formatge té algun atractiu que porta la llet i tots els làctics, sobretot perquè la gent s'alimenti, no? Aleshores, jo no sé per on va, però sé que agrada molt i ha agradat sempre.
Què ha de tenir un bon pastís de formatge?
Depèn de qui li preguntis i depèn de per què.
Wow.
Clar, per mi, per exemple, quantitat justa de sucre, però per altra gent necessita més sucre que el que hi posem nosaltres. Per mi ha de tenir gust a formatge, però perquè és com a mi m'agrada. Hi ha qui no li agrada aquest tipus de pastís, però per mi ha de tenir gust a formatge. Si parlem del pastís de formatge basc, aleshores textura cremosa i per mi galeta, que li dona aquest puntet cruixent que el fa una mica diferent.
Em deies, clar, depèn a qui li preguntis, perquè evidentment de pastís de formatge no n'hi ha un, n'hi ha molts tipus de pastís de formatge, no?
Sí, és com si preguntes pel gazpacho, quina és la bona recepta. Vull dir, quantes receptes hi ha? Doncs una per cada cuiner, no? Doncs amb el pastís de formatge passa una mica el mateix. Dins de que els ingredients acostumen a ser els mateixos i no varia gaire, al final és un producte que et permet tota aquesta versatilitat i et permet fer... Vull dir, a part que dins del pastís de formatge basc podem anar al New York Cheesecake, podem anar al Cernic, que es fa a Polònia, podem anar al pastís de formatge alemany, que es fa amb quark, podem anar al japonès, que és el cotton cheesecake. Vull dir, hi ha mil variants i segurament n'aniran apareixent de noves.
De seguida et pregunto per els pastissos que feu a Jonquei, que teniu molta varietat. Abans, però, faré una cosa d'aquelles, que quan se me'n va la pinça, i ja començo a fer-ho, 17 minuts que passen de les 5 de la tarda, mira, tenim allà el nostre productor, Andreu González. Andreu, et demanaré que si pot ser, jo ja sé que estan treballant a aquesta hora i els molesto molt, eh? Baixi tot l'equip, que provarem el pastís de formatge de Jonquei en directe i veurem-lo aquest any, ho comentarem aquí tot plegat. Ara sí, feu molts tipus de pastís de formatge vosaltres.
Sí, actualment, i la nostra idea és que sempre en tinguem en botiga 8 varietats. 5 són fixes, que són el nostre clàssic, el que fem amb formatge blau, que és Cabrales, el de formatge brí,
de formatge... Cabrales.
Sí, aquest és el meu preferit.
Que dit així, dius, uau.
Clar, aquí, per això et deia...
Va ser intens, eh?
Depèn dels gustos, a mi és el que més m'agrada.
Sí?
Ara, no està fet per tothom. Tenim aquest, el de xocolata, el d'Idiazabal, i després en tenim un de setmanal, que canviem això cada 2 setmanes, i en tenim 2 més que els anem canviant a botiga. Això ens ha permès portar ara mateix, no sé, he perdut el compte, però devem estar 160 varietats diferents de pastís que hem fet des de que vam obrir.
Clar, és que si parlem de Jon García, que és cuiner i pastisser, ho estem dient durant tots aquests minuts en aquest programa mentre parlem amb ell, hem de dir que vens ni més ni menys, per exemple, entre d'altres, del celler Can Roca.
Sí, he tingut la sort de passar per grans cases. El celler és una d'elles, la tasqueria una altra, l'era, que fa poc li han donat l'estrella totalment merescuda, és una altra, fins i tot Casagarres, que potser no és tan conegut perquè no té estrella, però també hi ha una cuina molt, molt bona. He tingut la sort, i això és sort, a part de l'esforç i tal, però és sort de poder passar per una casa com el celler de Can Roca, on passa el que passa, no?, a dia d'avui.
Quina has après a aquestes cases per les que has passat? Perquè suposo que el treball és immens, la tasca és enorme, però també el que t'endús, no?, és una bíblia, anava a dir, d'aprendre coses, que deu ser brutal.
Òbviament, a cada lloc aprens una cosa diferent, no? No és el mateix estar en un restaurant com la Tasqueria o l'Era, que són 5 persones donant de menjar a 40, que estar al celler de Can Roca, que són 40 persones donant de menjar a 40, no? Són conceptes totalment diferents. Aleshores, també en aquesta línia aprens coses diferents. A la Tasqueria, doncs aprens des de guisos més tradicionals, aprens a treballar amb molta pressió, amb molt de ritme, aprens a treballar tu sol, perquè sou 5. Aleshores, és completament diferent. L'Era, el mateix. Per sort, el Lluís és una persona que deixa molt a tots els que estan allà de pràctiques, deixa fer, aprens a base d'errors i aprens a base d'intentar i de fer, perquè allà et deixen fer de tot. Al celler Can Roca aprens altres coses, aprens a com pot ser que una recepta es repeteixi cada dia per 70 comensals i quedi exactament igual, com és treballar en equip, amb un equip en cadena, una mena de treball que a les cuines no acostuma a ser l'habitual. Sempre que parlo del celler Can Roca, igual que parlem d'altres restaurants d'estrelles, Michelin, de 2-3 estrelles, s'ha d'entendre que això no és una cuina. Com tothom l'entenem, no? És una altra història que per la complexitat del menjar doncs no queda una altra que sigui així.
Ara m'explicaves molt aprendre a funcionar, a treballar en equip, no? Suposo que fent 800 pastissos per setmana, la clau de l'èxit és treballar en equip.
Sí, i això és una de les grans sorts que tinc, que des del principi tota la gent que m'ha anat acompanyant doncs ha respost molt bé. Tenim un gran equip, ja som 10 persones, la setmana vinent en serem gairebé 20, però sí, òbviament, com a totes les cuines, saber-te rodejar i que hi hagi gent implicada, treballadora, amb ganes. Jo he de dir que en aquest aspecte, vull dir, he tingut moltíssima sort, sobretot perquè tinc dos amics treballant amb mi, que són la Sandra i l'Enrique, que des del primer dia han sentit el negoci com seu i, vull dir, és la manera, no?, de que les coses funcionin i funcionin bé, perquè al final la meva idea d'excel·lència s'ha de poder traslladar a tothom perquè la repeteixi i es segueixin sortint els pastissos iguals, perquè al final, això que deies tu, no?, del millor pastís de Barcelona o el millor pastís d'on sigui, també té una pressió, que és que la gent s'espera trobar el millor pastís, aleshores ha de ser el millor o algo que s'hi sembli, no? No pots badar ni un segon. O sigui, això jo crec que al final també s'ha de traslladar a tothom de l'equip i crec que en aquest sentit tothom rema en la mateixa direcció i d'això estic molt orgullós.
Ara el provarem, que el tenim aquí a la Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
A la Nina Agustí també la tenim aquí.
Bona tarda.
A la Mercè Mondelo, que també la tenim aquí. També el provaràs, Mercè. Clar, jo quan llegia la vostra web, suposo que un dels senyals identitaris del pastís de John Cake és que per fora és supercruixent, no?, i per dins és supercremós.
Sí, per fora és torrat,
sí.
La base de galeta sí que ha de ser cruixent. Per fora tindrà una textura una mica més tersa, però per dintre ha de ser cremós, que és on no ha de ser. No?
Com s'aconsegueix això? Sense que m'expliquis secrets de res, eh?
Això, amb moltes proves. Moltes, moltes proves, registrant tot, moltes errades, i sobretot constància i treball. Però això, al cap i a la fi, vull dir, sempre que m'han dit, dona'm la recepta, agafa qualsevol, pots agafar la de la vinya, que és una de les, la de vinya, Zuberoa, totes, vull dir, totes van pels mateixos números i pels mateixos temps, més o menys. A partir d'aquí es comença a jugar amb el forn, amb els temps, i poc més.
Ell diu i poc més, perquè és així de modest, però una altra de les coses que fa en John García a John Cake és que cada setmana teniu un pastís nou.
Sí, cada dues... Bé, ben bé, fem un especial cada dues setmanes,
val?
Però a part, cada dia n'hi ha dos de diferents a botiga.
Cada dia?
Sí, que es van més o menys intercalant, no? Al final, val, nosaltres comprem un formatge de 3 quilos, el gastem i comprem un altre. Però així anem fent i això ens permet jugar molt i provar molts formatges, no? I també d'aquesta manera el client que pot voler repetir sempre s'hi pot trobar alguna cosa nova. Ara, per posar un exemple, ara per Nadal n'hem fet una amb un torró de Xixona d'aquí, wow, de Can Soler de Badalona, i n'hem fet una altra amb panetone. Que són cosetes...
Panetone?
Sí, Sí, sí. Ja és el tercer any que la fem i la veritat és que agrada molt. Igual que en vam fer amb Coca de Sant Joan i agrada moltíssim. Intentem fer això, doncs, sí. Intentant anar fent cosetes perquè la gent pugui anar... Sobretot estem parlant de que fem un producte. Aleshores, al fer un producte podríem estar fent sempre el mateix. Jo crec que ens avorriríem i els clients s'avorririen. D'aquesta manera és això, doncs portem 160, 170 diferents fets en un any i mig, dos. Clar, això és la gràcia, no?
Clar, perquè si et pregunto així, bote pronto, eh? Quants formatges hi ha al món?
2.200 varietats, em sembla que hi ha alguna cosa així. És un número gran. I fins que arribem aquí...
Es podrien provar totes?
Les varietats?
Amb pastís de formatge?
Segurament.
O hi ha alguna que dius, ui, amb aquest formatge igual... Això t'ha passat, ja?
Sí, hi ha formatges que no responen tan bé per tema d'intensitat. Uh-huh. Hem de pensar que això està torrat, està cremat, porta mantega, porta galeta, porta ou i porta formatge crema. Aleshores, una ricota, un formatges així més tendres, que tenen més poc gust, uh-huh. Es perden. Vale. Es perden i no té sentit fer-lo servir. Vam fer un amb recuit de drap de Fonteta, que és un recuit espectacular. Vull dir, tothom que hagi tastat sap que això és un producte infal·lible i dins del pastís era una llàstima, perquè és que aquell producte te'l carregaves. Per intensitat no és compatible amb la resta d'ingredients.
Mm-hmm. A més, ens trobem en un context històric i social complicat perquè han pujat molt els preus de certes coses, no? Vosaltres ho heu notat, per exemple, en el sector de l'alimentació? Ho dic perquè sí que es va parlar que pujaven molt els ous, que pujaven molt la farina... I suposo que això...
La crema de llet, exacte. La mantega... Sí, jo diria que ara mateix la mantega l'estem pagant el doble del que la pagam quan vaig començar jo, pràcticament. Wow. Sí, estem parlant de que és un sector que ha patit pujades del 40% en molts productes, del 20% a la majoria, i jo et diria que tirant cap al 30-40% a l'altra majoria. I és un dels sectors que menys l'ha repercutit, perquè... Si us n'adoneu, nosaltres vam haver de pujar preus, perquè vam haver de pujar preus, i gairebé tothom s'ha vist forçat a pujar preus. Ara, amb el tema de l'IVA, també hi ha molta gent que està dient és que ens costa, també ha pujat l'energia. Vull dir, al final, tots els que ens dediquem a fer menjar ho hem notat i crec que no s'ha reflectit prou en els preus finals.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per últim, i ara ja passem a provar el pastís, però... Creus que d'alguna manera s'està perdent aquesta cuina tradicional que fas tu, per exemple, a l'hora de fer pastissos i tirem molt més, tots plegats, eh? Del fast food, dels congelats, de no sé què...
Segurament sí. La gastronomia, jo crec que tothom que s'hi dedica ara s'està recuperant molt, aquest receptari antic. És a dir, jo crec que hi ha una tendència que patirà... Com que parlàvem de l'encariment, és el mateix, no? Doncs ara la gent està tirant a guisos més tradicionals, coses més de tota la vida, potser amb un toc diferent o amb una mica més d'elaboració, però amb productes ja que s'han vingut fent... O sigui, s'han fet servir històricament i que són molt més econòmics que qualsevol cosa que pugui venir importada del Japó o d'on sigui. Això... Jo crec que s'ha perdut. Sí, s'ha perdut, perdó. S'està començant a fer. Uh-huh. S'ha perdut el cuinar a casa també per un tema de temps, però alhora crec que segurament aquest any, i tal com ha comentat molta gent del sector, crec que començaran a sortir propostes de menjar... No sé si saludable és la paraula, però menjar com ben fet, ben cuinat per menjar a casa. Hi ha propostes d'aquestes que també hi ha els tàpers de tota la setmana a casa. Jo crec que això és un model de negoci que vindrà aviat perquè la gent no hi dedica temps i tendim més a la vida de córrer i d'anar d'empreses a tot arreu. Aleshores, potser s'ha perdut a casa, però crec que els cuiners l'estan mantenint i la mantindran. Esperem.
Núria, com ho tenim, això?
Ui, ja està tallat, eh?
Sí?
Moltes ganes de provar-lo, dic que no acaba mai, en Joan.
Fot-li cullerada. Fot-li cullera d'això.
Però també l'heu de provar vosaltres, eh?
Sí, no Home. Saps quanta gent Home. Està reclamant tastar aquest pastís. O sigui,
sí, crec que no arribarà, eh? Però...
Està tota la redacció,
mira,
gent d'aquí fora...
Mira la pinta
fora.
Que té per dins.
No, increïble, eh?
O sigui, Núria Reis està agafant un trosset ara mateix.
Val, el vaig a provar, eh?
Va.
Vinga. Mira que la Núria Reis...
Buah!
Brutal. Brutal, eh? Va, Joan, tu també,
molt,
eh?
Molt bo.
Nina, costa'm un trosset,
aquesta,
va.
Aquesta és la cara que busquem.
Brutal. No, totes felicitats.
Al cap i a la fi, una de les coses importants de la cuina, i crec que és a mi una de les que més m'ha captivat, és que és fer feliç a la gent. Mm.
Aquest quin és? Aquest que ens has portat, quin és?
El que esteu tastant és el clàssic, que el fem amb quatre formatges. Porta parmesà, porta gorgonzola, porta mascarpone i grana padano.
Uau.
És boníssim.
Gràcies.
Que bèstia.
No, és veritat, és que el pastís de formatge és el meu postre preferit. No. I quan tens un
postre... Ves xerrant que jo menjo, eh?
Val. És una gran crítica,
no,
llavors.
Si tens un postre preferit, en proves molts, als restaurants. Sí, sí. I, de veritat, que no és per fer-te la pilota, és el millor que he provat a dia d'avui.
Me n'alegro.
Què, Joan?
És molt bèstia, això.
A més, ara, d'aquí poc, obrim el vostre, aquel, el cantó vostre, així que...
Ui. Oh, el cantó nostre? Ui, 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 ens tindràs cada
dia,
eh?
Sí, sí, sí.
Ja tenim postres.
Aquí a...
És el, el carrer... Sí, es pot dir, és el carrer Gelabert, al costat de Josep Tarradellas, a 5 minuts de Sants. Vull dir, estem pràcticament al costat i obrim un espai on també s'hi podran tastar vins amb els pastissos, que és la, una mica el joc, no? Vins destilats que hem elaborat també. Tenim un destilat de Cabrales, per exemple.
En sèrio?
Amb xocolata.
Uau!
Una passada, perquè no hagi tastat. I amb això, amb aquests pastissos que noteu el gust a formatge, doncs...
És molt bèstia, aquest pastís.
És molt bèstia,
aquest pastís.
O sigui, vi i formatge, la millor combinació del món.
Sí, 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 sí.
I afegim el punt dolç.
Exacte. Deixarem de fer dentetes a la gent que és a la peixera que està dient jo em vull, jo em vull, jo em vull.
I els de casa, perquè...
I els de...
Al·lucinant.
No, escolta'm, els de casa, que vagin a Yonkeic a comprar aquest pastís, que de veritat que val molt, molt, molt la pena. Sempre millor reserva prèvia, oi?
Sempre millor reserva prèvia, perquè així no s'ha de fer cua, que últimament estem patint una mica de cues. L'únic que hem de tenir en compte és que la nostra botiga del Born, des d'aquest diumenge fins al dia 30, estarà tancada.
Val.
I dijous vinent, dia 19, si tot va bé, estarem obrint el nou espai, amb el qual ja es podrà encarregar.
Per tant, o al Born o al nou espai aquí al barri de Sants, aneu a Yonkeic, que de veritat... És una borrada i una delícia, aquest tros de pastís. Jo el que vull a l'entrevista, perquè de veritat que em vull acabar el meu tros. Joan García, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Vols continguts exclusius? Segueix Ràdio Estel a les xarxes i troba-ho tot. Més actualitat, més entrevistes, més música, més de tot. Ràdio Estel també a les xarxes.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. A la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
3 minuts que passen ara mateix de 6 de la tarda. Per cert, ara que parlàvem d'aquest cheesecake, d'aquests pastis de formatge tan bo, si el voleu veure, si entreu a l'Instagram de la caravana, podreu veure aquest cheesecake que val molt. No em cansaria mai de dir molt la pena. Núria?
És que tens raó.
Sí, eh?
Buf, boníssim.
Mira, puja'm aquesta sintonia, David, quan puguis, eh? Que estan bé menjant el pastís, pobre. També se'l mereixia. Obrim el safareig. Sergi León, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
T'hem canviat de secció.
Totalment.
T'ha agradat, això, no?
No, però ho tinc que acceptar. Tampoc he decidit res.
Escolta, m'ha vingut donat.
Tinc una queixa. Escolta, per aquest tipus de coses podríeu comptar amb mi, no? Per cheesecake i tot això, perquè no he rascat res aquí.
Guardeu-li un trosset al Sergi León, si
podeu. No deixeu res.
Sí, he dit si podeu, eh?
Ah, ja no queda res.
Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tu també, de safareig, eh?
Sí, el que més ens agrada.
Doncs té raó.
Aviam, aquesta secció jo trobo que és molt xula, perquè vosaltres anireu comentant les notícies del cor, les notícies de Premsa Rosa que han sortit aquesta darrera setmana, i les comentareu davant meu, que jo no en tinc ni punyetera idea. Però ni punyetera idea. No és que renegui, eh? De Premsa del Cor, que hi ha grandíssims i grandíssimes professionals en aquest sector.
Però no pot ser que no estiguis informat.
No sé absolutament res.
No estàs informat, d'això?
Doncs va, ja pots començar.
Sí, hi ha hagut trending topics i tot, al Twitter, home.
Bueno, Shakira Piqué, sí.
Sí.
Ah, aquí arribem.
Tens uns mínims.
Voleu començar per aquí?
Va, si no, que és la més potent. Però voleu que posem en context una miqueta? Va, posem-lo. És nova, aquesta cançó, eh? Ningú l'havia escoltat encara.
És fortíssim. Mira, és que el dimecres, que és quan la van treure, realment, a la feina ningú fotia res al principi. Va haver un moment que dèiem, bueno, doncs anem tots a casa a seguir comentant aquesta notícia, perquè és que no es parlava de res més. O sigui, tothom estava, que si el Twingo, el Casio i el Rolex, que no sé si li fotran una demanda a la Shakira, perquè ha deixat...
Moltes d'aquestes marques s'estan aprofitant, de moment.
Sí, s'estan beneficiant molt.
Del màrqueting.
Bueno, el Rolex no l'he pogut comprar.
Tot arribarà. Què és el que s'ha dit de tot això? Va, de tot aquest merder?
Bueno, la veritat és que, sobretot, jo el que parlàvem l'altre dia era que es fotia molt amb la sogra, no? La sogra, que és la iaia dels seus nens. No sé, la suegra, la deuda con Hacienda, no sé. És que es ficava amb el nom de la noia, que valgo por dos de 22, realment, aquesta noia. Jo sé que les banyes són fotudes, però, home, la pobra...
Jo crec que està bé fer a través de la música, que és el que ella fa, li agrada i es dedica... Però ha d'haver-hi alguns límits. Sobretot amb el tema de la noia, no? De la Clara Chia, perquè, ostres, tot el rato s'està comparant i sí que a ell també carrega molt contra ella la lletra, però quan compara amb la Clara és...
Sí, jo crec que tots estem acostumats en relacions en les que es trenquen i hi ha banyes. Tots en el nostre cercle pues tenim el Facebook, l'Instagram, on les parelles es trenquen i hi ha aquells missatges tan patètics de por fin me sacaba un peso encima o no aguantava més esta persona i tal. Però clar, això és un àmbit reduït, no? La Shakira no té l'Instagram, té Facebook, té tot el món i ha fotut una rajada impressionant. No sé si sap les conseqüències que té això.
Creieu que ha traspassat límits?
Jo crec que sí.
I tant.
Sí, eh?
I a la Clara no sé si de quina manera li pot haver afectat, però vaja, o sigui, per exemple, un exemple que m'ha arribat fa poc, tinc una companya de la universitat que es diu Clara, un segon cognom es diu Piqué. Des de que va esclatar això, crec que té 286, de memòria ho dic ara, sol·licituds a l'Instagram, perquè la Clara Chia crec que no té xarxes socials, per tant, ho està fent bé. I aquesta companya de la universitat, un petó des d'aquí, aquestes sol·licituds...
No, no. O sigui... Aquesta noia té una entrevista, eh?
Sí, home.
Clara Piqué i té ja...
285, més o menys.
I no acaba la setmana, eh? I té més de 280 sol·licituds.
Sí, i clar, òbviament, ella no té res, absolutament res a veure amb tot això que està passant.
Núria, va.
A veure, la meva opinió és la següent.
Aviam.
Jo estic en desacord amb que Shakira parli de la Clara, perquè al final la falta de respecte l'ha tingut Gerard Piqué, la seva exparella, i no la Clara. Al final, qui li devia un respecte era Piqué. Tot i això, que aquí ve la meva crítica, és a dir, si tu obres Twitter, veus com una divisió, no? Hi ha aquelles persones que diuen Shakira, ets la reina, que els hi agrada la cançó, i després hi ha les altres que diuen, home, si ens matxequem entre dones, doncs tenim un problema, ens hauríem d'apoyar. Estic d'acord amb aquest últim missatge, però també és veritat que nosaltres, quan anem a la discoteca, ballem cançons d'homes que canten reggaeton superfamosos, que segur que us ve al cap algun nom, que fan lletres de cançons que diuen que... Bueno, que en resumides cuentes, que ens deixen a les dones com un objecte. Llavors, em fa molta gràcia que ara ens omplim la boca de tots aquests comentaris, quan en veritat estem escoltant cada dia cançons de tios que ens deixen pel terra, i després, com que la Shakira és una dona, doncs ella no ho pot fer. És a dir, no li dono la raó, jo crec que no s'hauria d'haver posat amb Clara Xia, però... Xia, com ho he dit. Però si ens posem amunt, posem-nos amb tots. És a dir, perquè permetem que Bad Bunny faci cançons així i Shakira no. I una altra cosa, que una dona faci música i canti, no té per què sempre fer un himne feminista.
Clar.
M'he explicat?
Sí, home, perfectament. Què n'opineu d'això, va?
No, sí, completament. L'únic que és això, o sigui, el fet que... que ella expressi a través de la música el que sent, està perfecte. L'únic que crec que sí que hauria de moderar algunes coses, clar, jo potser això ho penso si jo fos ella. Si jo fos ella, potser hagués moderat ni que siguin les paraules amb l'altra persona.
Jo, sincerament, al principi em vaig quedar molt impactat perquè vaig trobar la lletra super... un atac molt directe.
Clar, és fort, la lletra.
Jo crec que és gratuït algun atac, per exemple, a la Clara. Fica't amb el Piqué, que és el que...
Correcte.
Ha estat, no s'ha portat bé. Deixa la sogra també tranquil·la. I Hacienda, que somos todos, també deixa'ns tranquils, no? Però realment jo crec que la segona vegada que la vaig escoltar em va saber greu de dir aquesta dona està fotuda. Perquè això...
En principi té suport, o sigui, està anant a teràpia. Diuen alguns mitjans que està anant a teràpia.
Sí, eh?
Sí. Però bueno, que és normal, vull dir...
Sí.
Que no ho trobo ni raro ni res.
Vull dir, si està així, oye, quita-li el micro. Que fotrà un... Bueno, però bueno, quita-li el micro no, perquè la de Calés que haurà fotut amb aquesta cançó, pues, escolta, no, ja té per teràpia a tope. Sí.
Això se'n parla poc, Sergi? Això se'n parla poc.
De la pasta que...
Exacte, que tot plegat també ha servit perquè sigui una gran campanya de màrqueting.
És que és
una enorme campanya.
Escolta, jo en el vestuari del gimnàs on els homes no parlem d'aquest tipus de notícies, no parlem. Vaig sentir una
teoria...
I tant que sí.
O sigui, les hombres no lloren, eh?
Sí. Vaig escoltar una teoria conspiratòria sobre això. Va dir, no, esto es todo un amaño entre ellos dos para hacer dinero.
Ah, sí,
van començar ja...
Conspiratiu, això, ja,
sí,
eh?
Sí, sempre hi ha teoria conspirativa per tot, per això també.
Puc fer un últim apunt d'aquest tema?
Sí,
jo, repeteixo, no estic d'acord en que Shakira critiqui la Clara, qui li deu tot és Gerard Piqué, li devia, però també és veritat que tampoc coneixem la seva història interna, és a dir, tampoc sabem com Clara així està actuant amb la Shakira. Aquí ho deixo, eh? Que tothom defensa molt a la Clara perquè no s'ha manifestat públicament, però a saber també com s'està actuant i quins problemes hi ha interns.
Bueno,
a saber.
Només tenim que esperar una miqueta i d'aquí...
I la versió d'ell, que tampoc la dona.
Correcte. Potser aquest cap de setmana a la Kings League ens sorprèn amb alguna cosa, eh?
Ara.
Bueno, o Netflix, la propera sèrie.
Seria brutal, eh?
Ja. Sí, després del Príncipe Harry vendrà... Sí.
Bueno, el Príncipe Harry és un altre tema que volíem treure.
Tira.
Volíem anar per aquí perquè jo també he trobat molt fort el que s'ha trobat de l'ovella negra, no? De la família real, perquè la veritat és que el paio explica tranquil·lament a les memòries certes coses que diu, no...
No, ho sabeu, no? Violència física amb el germà, eh?
No, violència física, que el defineix com su archienemigo.
Sí.
Archienemigo. Home, jo, quan era molt petit, la meva germana era mi archienemiga, però luego ja vaig anar superant, no? Però a la seva edat...
Sí. Vosaltres esteu a favor del que ha fet el príncep Enric o en contra? Perquè crec que aquí hi ha bàndols molt, molt clars.
Home, jo trobo que... jo estic totalment en contra. O sigui, en el fons és la teva família i jo crec que un dels pilars bàsics de qualsevol persona és la teva família. Si ja la teva família ja li fots aquesta punyalada, doncs... No,
que és una mica els draps bruts a casa.
No, a veure, si ell no està d'acord, va fer bé un pas al costat, surto de la família real, però fotre la rajada és anar a fer bitllets, perquè com que no tenim, doncs, apa, foto com la Shakira, una cançó
i
foto bitllets.
Sí, però vols dir que és més això... Vols dir que és per fer bitllets? Bueno, no ho sé, desconec gaire el tema, però, ostres, quan van explicar el tema el racisme que hi havia, no, dins de la realesa respecte a la parella del Harry i, per exemple, qüestionant, no, com seria el color de pell del fill, bueno, No és un cas menor.
De fet, això ho diuen, a Netflix, que els hi han pagat una milionada.
Exacte.
Perquè facin no només aquesta sèrie documental que van fer, sinó que n'hi haurà més, eh?
Més encara. Però
sí, n'hi haurà més.
N'hi haurà un altre.
Sí, eh? Mm.
Sí, és que, perdoneu, per tornar al tema de Shakira, però és que la Maria José Mendoza, que està aquí a l'estudi fent tota la feina de xarxes, m'ha passat un tuit molt bo, perquè se n'han fet molt sobre Shakira.
No li agrada amb ella la premsa.
No li agrada. De cop veig un telèfon mòbil a la meva cara i dic, què passa? I diu, un Marc Serra publica, la sort que té Piqué que Shakira sigui cantant i no tècnica en explosius. Quanta raó! És brutal, aquest tuit.
També és veritat.
Perdoneu, també és que l'havíem de dir.
No.
Príncep Enric, monarquia anglesa.
A veure, el que està dient, que discutia per què tenien aquests posicionaments tan conservadors. A veure, és la monarquia anglesa. O sigui, si no són conservadors aquests, o sigui, apaga i vamonos.
O sigui, no trobo malament que hi hagi una persona que s'intenti apropar, en certa manera, al poble actual, que ha evolucionat molt més que potser la mentalitat de la reialesa anglesa, i no trobo malament que expliquin totes aquestes coses que, òbviament, potser a ells ho normalitzen, però la resta de la societat, que estiguin qüestionades com és el color de pell del fill, doncs, pues, home...
Però és que és la monarquia anglesa. No vagis a buscar una família guai, pues, com la monarquia espanyola, que, bueno, mira, que eren muy campechanos i mira com ens estan sortint. Pues, bueno, aquests...
De Abu Dhabi. Més...
Però, vaja, jo crec que aquest cop...
No... Tinc algú de Abu Dhabi, Tinc algú de Abu Dhabi que s'ha convertit en l'habitació dels càstigs. Perquè allà tenen el iaio, tenen allà...
Ara va el net.
No? Perquè té problema... És com l'Austràlia, no? D'abans, sí. O sigui, et donen dues possibilitats. O vas a la presó o te'n vas a Abu Dhabi amb el iaio.
A tenir una segona oportunitat.
Tens una segona oportunitat i allà es veu que...
Home, és que ha de ser molt dur, viure allà. Ha de ser molt dur,
Sí, la veritat és que això de viure com un rei té que ser durillo. O sigui.
Calor em fa. Va, l'últim tema d'avui, que ja tenim en Marc Pardo per aquí a l'estudi amb cançons de caravana, això sí que m'ho heu d'explicar, perquè jo no sé ni què ha passat ni absolutament res. Tamara Falcó.
Indignadíssima estic.
Sí?
Molt.
Però,
tira, l'expert.
Què ha passat?
Ara el que està sortint a les xarxes és que sembla que s'ha recuperat aquest anell, no?, de la Tamara, perquè ja el torna...
Quin anell?
L'has de posar
de
més en context.
De què m'estàs parlant?
Bueno, la Tamara Falcó va compromesa amb un pollastre, amb l'Iñigo Nieva, que es veu que ja li va fotre les banyes.
Iñigo Nieva,
Sí.
I ja, així, en el moment que hi ha més il·lusió en una parella, quan estan començant, doncs es veu que ja li va fer les banyes. Sí.
Vaja.
Ja apunta...
En un festival amb milers de persones.
Pues sí que nieva, sí.
Ja apunta maneres, el nano, eh? Apunta maneres, bueno, llavors van trencar i llavors aquell anell, que es veu que val 15.000 euros, que és el que et gastes tu un cap de setmana...
Sí. Jo em demano cafè.
Al Carrefour.
Jo em demano cafè, de 15.000 euros, sí.
I pues es veu que se'l va treure i li va tornar i tal, i ara sembla que... No ho sabem molt clar, sembla que li ha donat una altra oportunitat.
Sí.
I han anat a fer les paus al Pol Nord, que també és el més normal del món.
Que està molt bé, això.
Una relació freda, trobo, també.
Sí, això, tot això va ser... Ja, bueno, no sé si
s'escarrilla.
S'han reconciliat allà, no, Sílvia?
No, es van reconciliar quan va ser... Així ho ha explicat la Tamara Falcó.
Quan li va dir el que valia l'anell.
La nit de Cap d'Any. La nit de Cap d'Any ella va sentir, perquè estava parlant la seva mare sobre una cosa del seu tiet, i va com connectar i...
Connectar? I va dir...
Sí, no, és que no ho va saber explicar. O sigui, era una cosa molt rara, no sabia explicar el que li va aconseguir connectar, però...
Això la Tamara.
Sí, o sigui, la seva mare estava explicant una cosa i la Tamara va dir, ostres, doncs jo no vull que... Sí, és cert, el seu tiet... No, és que ara m'estic recordant.
Recapitulem.
El seu tiet
es
va separar, el Julio, crec que és el Julio Iglesias. Es va separar... Sí o no?
Sí.
I aleshores no es van donar una segona oportunitat. I aleshores això, es veu que la mare ho va explicar i va dir, ostres, i si potser jo li dono una segona oportunitat i no ens separem, saps?
Val.
Aleshores, això li va fer que pensar i es veu que en el moment dels quarts ella li va enviar un missatge a l'Iñigo
dient,
luego vas a venir...
En sèrio? Sí, jo això no ho sabia,
sí, sí.
La quarta que viene la quarta.
I aleshores va venir.
I la meva pregunta és, on ha quedat el nanosegundo en el metaverso? aquella frase tan famosa que va dir.
Se l'han menjat els quarts.
Estic molt en contra, ja en parlarem, sí? Però estic molt decepcionada amb Tamara Falcó. Sí? La feia com una tia més intel·ligent.
En parlem la setmana vinent?
Com vulgueu, però estic ara indignada igual, eh?
Núria Ros, Sergi León, Sílvia Muñoz, moltíssimes gràcies per passar per aquests safreig de la caravana. Us espero la propera setmana per seguir comentant tot plegat.
Bon cap de setmana.
I que m'expliqueu molt. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Va, nosaltres que engeguem cançons de caravana.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel. Dosi de cançons de caravana. Amb Marc Pardo.
Va, 10 minuts i acabarem programa. Abans, però, que ens queda cançons de caravana. Marc Pardo, què tal? Bon divendres.
Bon divendres i bon any.
Què tal, com estàs? Ai, bon any.
I bon any.
Veus? És veritat.
Divendres passat eren Reis.
És veritat, és veritat. No, no, un oblida fàcil, això. Escolta, avui ens vens a parlar d'un tema que no hem parlat en cap moment del programa, que no, no s'ha parlat... No, no s'ha parlat durant la setmana. Tu mateix.
Aquesta Music Session 53 de Bizarrap amb la Shakira.
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, anem a escoltar uns petits fragments per posar-nos en context. Realment sí? No parlem sobre la Shakira perquè ja vam fer un programa sencer.
Val.
Aleshores, anem a escoltar uns petits fragments per posar-nos en context i a partir d'aquí arrenquem amb el què de la secció.
Som-hi.
Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
Bueno, chascarrillo, important.
Chascarrillo,
aquí.
Chascarrillo, tota la cançó és un chascarrillo.
Sí, eh?
Un bif, que es diu ara, no?
Un bif?
Això diuen. Que jo això ho tenia com l'entrecot de terneres, saps? Quan vaig demanar alguna
cosa. Te l'ha dit el mateix, però no volia jo semblar... Doncs, bé, sí,
vinga.
Va.
Doncs res, la cançó va dedicada tota a en Piqué i a la seva parella i li diu frases com aquesta meravellosa part de la cançó que sentirem ara.
Mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿eh?
Sí, y de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.
Y la deuda en Hacienda, sí, sí. No, sí. No, es dura, es una cançó molt dura.
És una cançó molt dura.
Sí.
Doncs avui el que anem a parlar precisament és de cançons dures, sense ubicar-les dintre de va dedicada a una persona clarament,
val,
com aquesta que acabem de sentir, però de cançons que parlen una mica d'aquest despit, no? D'aquesta sensació. Aleshores, la primera cançó que escoltarem és un clàssic d'aquest tipus de lletres.
Sí.
Anem a sentir un fragment i sé que t'encantarà.
Sí.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara.
Home, quin clàssic.
Un clàssic. Un clàssic, clàssic dels karaokes.
Mai s'ha acabat d'entendre perquè, clar, Camila... Són dos germans.
Camila i Pimpinela, també.
I Pimpinela, exacte.
Sí, sí, el Joaquín i la Lucía, al final... Ara. Van explicar la història, eh? La història, bàsicament, era que la mare estava... El Joaquín era músic,
sí,
i la mare estava obsessionada amb que volia que fes una cançó amb la germana.
Correcte.
I un dia es van posar, van escriure la lletra en una tarda...
I vinga.
I els hi va sortir aquest...
Van escriure la lletra en una tarda, eh?
En una tarda. Tampoc és molt elaborada.
Ves que no es noti una mica, també, que la lletra estigués escrita en una tarda.
Ves que no es noti. La cançó la van fer per condentar la mare, al final.
Va, què
però,
més bueno, portes?
Imagina't aquesta cançó amb una base del Bizarrap, eh?
També t'ho dic.
O sigui...
Monumental,
molt millor. Doncs la següent que porto seria publicada el mateix any que aquesta de Pimpinela, el 1984, que sembla que és molt més antiga la Pimpinela, però no.
Però no.
I és aquesta meravella de l'Aska i Dinarama.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal.
Brutal, també, eh?
Brutal.
Alaska sempre ha estat brutal.
Alaska és meravellós. Doncs la cançó ens ubica en un escenari una mica més tètric que el de la Shakira.
Sí?
Perquè bàsicament el que fa és dir, m'has deixat, doncs jo agafo el cotxe i t'atropello, no? Bàsicament.
It's on me.
La cançó és escrita per en Carlos Berlanga, que és el fill del cinèfil José Luis Berlanga.
Mai l'havia vist així, en sèrio. Pensava que era metafòric.
No, no, doncs no.
De metafòric no en té res.
De metafòric no en té res. De metafòric no en té res. I si continuem amb cançons d'aquest estil, sí. Una que ahir a TV3, el Plan de Baixa, va provocar certs
amics del
moviments.
Plan de Baixa, no, que van demanar perdó i tot, eh?
Sí, van demanar perdó, van demanar perdó.
Sí, sí, sí. Ai.
Anem a escoltar-la.
Som-hi.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
M'acaba d'avisar el nostre productor que tenim una trucada des de Waterloo. No, no.
Doncs la cançó no anava dedicada a en Puigdemont.
No, no, no.
La Paquita, la del Barrio, que sí. És la cantant que la cantava, sí que diu que se la dedica a l'home al que va estar casat 30 anys, però la lletra no la va escriure ella. La va escriure
correcte.
Un escriptor que es diu Manuel Eduardo Toscano.
I que es va quedar descansat.
Es va quedar descansat i no se la dedicava a Puigdemont en aquell moment.
Tampoc.
Però sí que se la dedicava al que va ser president de Mèxic, Carlos Salinas de Gortari, que, bueno, al final pensem, no? Volem escriure una cançó d'aquest tipus, tenim l'opció de pensar en Alex, com ha fet la Shakira, o correcte. Tenim l'opció de pensar en qualsevol polític, que ens sortiria una lletra igual o millor.
Sí, 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 sí. Això va així.
Vinga, va, anem al següent tema, que sí? Tot és una mica sabinero.
Som-hi.
Així que
home.
Anem a un altre tema sabinero de despecho.
Vinga.
Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo.
Mira, abans ho dèiem. A la tertúlia d'abans ho dèiem, que normalment quan deixes es critica l'altra persona, i Joaquín Sabina en aquesta cançó, en aquesta, dic, eh? Després en té algunes altres. Però en aquesta cançó diu que el malo era jo, eh? Que està molt bé.
Sí, però primer diu que el malo era jo, però després diu, con una excepció,
sí, sí,
esta
sí.
Vez yo quería quererla querer
correcte,
y ella no.
Correcte.
És a dir, al final... Però sí que té una contra la cançó, ara te l'explicaré. De totes maneres, quina diferència de fer les coses, no?
Sí.
Dir, ¿para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa, o coses així.
Correcte.
És una mica més elegant que diu, tenías un Rolex y ahora tienes un Casio, no? Vull dir... Una miqueta.
Hem perdut amb el temps.
El propi Sabina acabava de ser abandonat quan va escriure aquesta cançó i va dir textualment parlant d'ella, tendré que vengarme d'ella d'alguna manera. Bueno, anem a fer-ho bé.
Sí.
Tendré que vengarme d'ella d'alguna manera. Tendré que hacerle una canción que le persiga toda la vida.
Exacte.
I diu, ja sí surgió el tema. Ahora la hija de puta anda diciendo por ahí que le hice una canción muy bonita. No te jode.
Molt Joaquín Sabina.
Molt Joaquín Sabina.
És així, plegat. És així.
Doncs, en el disc de tribut que li van fer el 2019,
sí.
L'artista madrilenya Travis Birds feia una cançó d'homenatge que es deia 19 dies i 500 noches després. I era des del punt de vista de la dona.
Ai.
Anem a sentir el fragment.
Som-hi.
Y es que tenían razón sus amantes, con él hay un antes pero un después no. Conmigo fue así. Dijo que era su media naranja y se puso a exprimir. Y luego empezó.
Bona aquesta, eh? No l'havia escoltat jo, eh?
Doncs és molt bona i molt recomanable.
Sí.
De fet, a CD sencer no el recomano, però hi ha 4 o 5 temes i 4 o 5 versions que estan molt,
pena,
molt,
eh?
Molt, molt ben fetes.
Va, te'n deixo una última.
Vinga, va, doncs un clàssic de sons mexicans també, però que ens arriben des d'aquí, amb Paranoia, amb aquest meravellós Que te den.
El dia que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí.
Boníssima, eh?
Boníssima.
Un clàssic també d'altes hores de la nit amb un karaoke.
De festes majors.
Sí, 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 sí. Marc Pardo, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper divendres.
Moltes gràcies, Joan.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Va, i nosaltres ho deixem aquí una setmana més i tornem el proper dilluns a les 3 de la tarda quan tornarem a engegar aquesta caravana. Us deixem ara amb Ignasi Miranda, que s'hi posa amb el seu Sense Distància, tota l'actualitat social religiosa. Després, la missa és de la Catedral de Barcelona, com sempre, i a les 8 ja Rafa Sanagoja i tot el seu equip en camins. Que passeu tots un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
será.